M'ha fotut molt que pel fet de ser mare se m'hagi qüestionat molt a nivell laboral.
La ciència ha avançat tant que ens fa la sensació que sempre podem ser mares. I moltes dones, quan volem ser-ho, ens trobem que és massa tard. Què fem amb aquest desig i totes les expectatives que hi ha al voltant? Avui, a Les dones i els dies, volem parlar d'una situació que viuen moltes dones quan volen ser mares, però se n'adonen que biològicament no és possible. Des de petites, la maternitat se'ns dona per suposada. Ens diuen frases com «quan siguis mare», «quan seràs mare», «ho faràs molt bé de mare», com si no hagués opció per una altra cosa. I per aquest desig, que és nostre, però que també ens han fabricat, anirem molt lluny. Avui tenim ganes de reflexionar-hi.
A Catalunya Ràdio, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili. After the first stars formed, after the dinos fell, after the first light flickered out of this motel, 1991, mama pushing like hell, tangled in blood and vine. From my first steps to my first words, to waddling around, looking at birds, to the teenage nightmare mind.
Born for Loving You, de Big Thief, que ens encanta aquesta cançó i segur que li agrada a la dona que tinc aquí al davant. Júlia Bertran, bona nit.
Bona nit.
És que, clar, et tinc aquí al sofà i sí. T'he de saludar.
Home, espero que em saludis sempre que em vegis.
Sempre. Però vull dir que et pensava saludar una mica més tard i explicar tota una història sobre el llibre que ens portes avui, que per ser el presentes aquí en primícia total, perquè és la primera entrevista d'aquesta estimada desconeguda, que ara en parlarem. Digues.
A la ràdio.
Sí.
No, no a la tele vaig anar l'altre dia, però això ningú ho va veure.
No ho va veure ningú. La primícia mundial i el dia que surt el llibre
això sí,
és a les dones
sí,
i els dies,
això
ho pots dir.
Molt bé.
Doncs el que dèiem, la gran majoria de les nostres mares, no sé quin va ser el cas de la teva, no van plantejar-se si volien ser mares o no. Simplement ho van ser. La precarietat laboral, els estudis, o també, ho hem de dir, la trampa de l'amor romàntic per trobar el príncep blau, fa que la majoria de dones que volen ser mares ho siguin tard, entenem, biològicament. És un xoc. Un dia vas a la ginecòloga o ginecòloga, que a mi em va passar això, i em van dir, has fet tard, tu. Vull dir, em van dir, bueno, has fet tard, em van dir, home, 39 ja...
Clar.
No saps?
Sí.
I jo vaig dir, 39, què m'estàs dient, no?
Perquè però si crec que la flor de la vida, no?
Que no m'has vist quines cuixes que tinc.
Mira quin cutis.
Mira quina pell, no?
Però els ovaris no és el mateix, eh?
Exacte. Però això és el que et va passar a tu també, Júlia Bertran, a la periodista, escriptora, il·lustradora, que tots coneixeu pel programa Quan arribin els marcians de TV3. I justament d'això i de moltes altres coses parla en aquest estimada desconeguda que presentem avui. Explica'm una mica, jo t'he introduït això, m'he mullat i t'he dit que a mi també em passaven aquestes coses, de que vaig seure a mi i em van dir, massa tard.
Sí.
Com vas viure això, aquesta entrada?
Clar, és que jo he viscut una mica desconnectada de la maternitat fins molt tard. És a dir, jo mai havia volgut ser mare, era una cosa que potser passarà, però com... no, saps? Una cosa que no entrava en els meus plans. Fins que amb 39 llargs...
I no, la meva... no ho diguis així, sembla que et sentis culpable, eh? És
però jo m'he sentit molt culpable i que es llegeixi el llibre ja veurà que mare meva la culpa i plana per tot arreu, no? No, perquè jo em vaig decidir a ser mare amb 39 llargs perquè la meva parella sí que volia, no? I va ser com, va, doncs provem-ho, però allò que dius, si passa, passa, i si no també, eh? Vull dir, tampoc ens estressem aquí, no? Ja. Mentida, això.
Mentida, però això ens ho diem tots amb tantes coses.
Sí.
Escolta, tu tenies una frase molt, molt bonica que dius al llibre.
A veure...
que diu, qui vol ser mare si pot ser una tia guai? Que explica moltes coses. És a dir, és aquesta època de que tu t'encantava la teva feina, sorties, tenies grups de rock and roll...
Sí.
Has tingut una vida...
agitada.
Agitada, també.
Home, visca l'agitació.
Sí, clar. Però de manera positiva.
Exactament, eh? Sí.
I deies, ostres, això de ser mare, tu ja ho farem.
Clar,
no?
És que a mi, jo només veia la maternitat com una llosa, només hi veia renúncies a la maternitat, no? I a mi la meva vida m'agradava, i sabem que el periodisme cultural, doncs és una vida nocturna, mira'ns d'avui,
mira on no? Estem.
I llavors, clar, era com, és que realment no acaba d'encaixar la maternitat a la meva vida. I això la tia Guaibe, és una llarga història, no? Però és com una mena de mite, no? Que sobretot a finals dels 90, principis dels 2000, es va començar com a propagar, diguéssim, i era aquesta idea que les ties guais no cuidaven de res ni de ningú, no? Perquè s'havien de rebel·lar contra, contra aquest rol de gènere, no? que sí que les nostres mares van tenir, les nostres àvies, no? Que eren dones cuidadoses i més domèstiques, no? Diguéssim.
I a més el feminisme travessa tot el llibre i totes les preguntes que tu et fas arran de sobte decidir que vols ser mare, no? Que sembla que és incompatible. Feminista i mare? Què m'estàs dient?
Clar, no? perquè va haver-hi un moment en què, afortunadament, les feministes es van rebel·lar contra el sotmetiment de les dones a la família i a l'obligació de ser mares i tot això, no? O sigui, evidentment, gràcies a elles, ara mateix podem decidir si volem ser o no ser mares, no? Uh-huh. El que passa que és cert que també hi ha fites del feminisme que jo crec que s'han d'anar revisant, perquè en un moment donat tenia molt sentit, però a mesura que vas avançant i que la societat va avançant, vols dir que cal aquell discurs ara? No, cal evolucionar-lo, no?
I tu parles de, també dius una frase també molt bona al llibre, que em sembla
que...
Està plena de frases bones. Parles de la traveta feminista. Sí. Em sembla traveta. A veure, explica aquest concepte que m'interessa bastant.
Això era, a veure...
És com que retardem la maternitat.
Clar, és això. O sigui, això ho vaig llegir-ho al llibre de El vientre vacío, de la Noemí López Trujillo, que parla de com moltes dones han de retardar la seva maternitat per una imposició, diguéssim, per la precarietat econòmica, per no poder realment tenir un sostén econòmic i material com per poder assumir la maternitat, no? Llavors, en aquest llibre ella en un moment donat explica que efectivament el fet de poder retardar la maternitat és una fita feminista, això és inapel·lable.
La ciència ens ha ajudat i ens ha tranquil·litzat, però clar, no és per sempre, no? Que podem
ser mares. El fet de que la retardem, però després potser ens estem passant de retardar-la i el capitalisme se n'ha aprofitat també, no?, d'aquest retard. És a dir, evidentment que és una fita retardar la maternitat, però hem de ser conscients que tenim uns límits biològics. I jo crec que això és el problema, que tenim un gran desconeixement sobre els nostres cossos i sobre la nostra salut sexual i reproductiva, no? El que dèiem abans, jo, 39 i mig, pensava, va, doncs encara hi ha opcions. I sí que hi ha opcions, evidentment, hi ha dones de 45 que...
Però és quan comença a aparèixer la màquina capitalista, clar, que t'estàs esperant allà a la cantonada, no?
Clar, perquè al final és com, jo retardo la maternitat, i al final... Com, i
és, o congeles òvuls, o
no, clar,
fas
jo retardo la maternitat i m'ho prenc com que realment m'estic rebel·lant contra una disciplina històrica masclista, no? Que és que la dona ha de tenir fills i a una edat doncs jove. Val, jo retardo la maternitat, el que passa que després em trobo que per poder tenir fills doncs potser haig de dependre d'aquesta maquinària que és tota la reproducció assistida. No?
Ara parlarem d'això, d'aquest llibre que és molt emocionant, que l'hem de felicitar perquè és una valenta, perquè jo crec que molta gent passa de punteta sobre això, sobre l'ovodonació, que és que una dona doncs dona el teu òvul, el seu òvul, perquè tu puguis tenir fills. No se'n parla gaire, fins i tot conec gent que no en volen parlar d'això, és a dir, no ho diuen ni a les seves persones més properes, ni als seus familiars.
Sí.
O sigui que, escolta, ella farà un llibre, eh? L'aniran parant per Sants, al seu barri.
Volver a empezar de nuevo, aunque el viento sople de cara, si tempestad habrá calma, volver a sentir el fuego, vivir como si fuera juego, con ese entusiasmo canalla, veremos entonces si calla, como animal compungido, entre cerros perdidos, el miedo que todo lo ha...
Estem a punt de que, vaja, falten 2 minuts per arribar a 11:45 de la nit, això és Les dones i els dies, esteu escoltant la Júlia Bertran, parlant d'aquest llibre que surt avui, Estimada desconeguda, on té un diàleg amb aquesta dona donant, o podríem també dir amb tu mateixa, perquè és una reflexió sobre tot aquest procés, no?
Sí.
Explica'ns una mica, per la gent que no ho sàpiga, com comença aquest procés, és a dir, com deies, no volies ser mare en un principi, però després t'hi repenses, perquè la teva parella ho vol ser, i dius, va, amb tu sí que ets molt guapo. I llavors comença aquest procés, sí. I primer comences per el que fa tothom, no?
Exacte.
Refregar-se, en principi.
Exactament, tant com van poder. Però passaven els dies, passaven les setmanes, passaven els mesos, allà on no passava res allà, només passava el temps, però no passava res més. I finalment vam decidir d'anar a fer uns anàlisis, anar als metges a que ens diguessin què passava, no? I llavors ja, a la primera consulta, ja quan vam dir que teníem 40 anys i que feia més d'un any que estàvem follant, per dir-ho clarament, sense precaucions, ens van dir, això pinta malament. Això pinta malament. I llavors ens van fer les analítiques i efectivament va sortir que la meva reserva ovàrica era un desert. O sigui, feien eco. Els pocs òvuls que hi havia feien eco als meus ovaris. I ja m'han dit que fins i tot ho tindria difícil amb una in vitro. O sigui, era tan...
O sigui, diguéssim que informació sí que em van donar en aquest moment.
Sí, no, en aquest moment sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. I llavors vam decidir fer una in vitro, que efectivament, com ja ens van vaticinar, no va funcionar, i llavors va ser la notícia fatídica de, doncs, et queda una opció que és la donació d'òvuls. I allà dius, què? Què és la donació d'òvuls? Perquè jo no havia sentit a parlar, però no coneixia ningú, ni que hagués donat, ni que hagués rebut, no sabia en què consistia, perquè no, és que no, no sé, és com...
Si no hi passes, no ho saps,
exactament,
no?
Sí, sí.
I què és el que sents? És a dir, culpa, por... Com veus tot això, no? Perquè de sobte et diuen una persona que no coneixes, que és anònima, aquí a Catalunya almenys és així, donarà uns teus òvuls, no saps ben bé qui és, no podràs tenir dades personals d'ella, i aquí es gesten un munt de coses, no? Dins teu.
Són processos molt, molt, molt emocionals, molt, perquè toquen fibres molt profundes. O sigui, el desig de ser mare és potser el desig més atàvic que existeix, no ho sé, però...
I de sobte se't va despertar fort, quan no havies volgut
ser-ho,
no?
Això a mi em va sorprendre molt, perquè un cop se't posa entre cella i cella, o almenys a mi m'ha passat, es converteix com en irrenunciable. Jo, de debò, que jo, a mesura que m'anava passant, pensava, però en quin moment... a mi aquest desig se m'ha plantat al davant i no me'l puc treure, no? Del cap, o sigui, és una cosa que m'ha remogut, però de cap a peus, no? O sigui, jo la primera sorpresa vaig ser jo, us ho asseguro. Uh-huh. I he parlat amb altres dones que també els hi ha passat, no? Que tenien dubtes i de cop quan apareix el desig, de cop és com que se t'emporta, no? Llavors, sí, a mi quan em van dir això, els meus primers dilemes van ser sobretot pensar per on hauria de què hauria de viure aquesta dona, quins riscos hauria d'assumir, de què es tractava aquest tractament, valga la redundància, perquè jo pogués complir aquest somni, no?
Perquè no sé si tot havia passat, però jo l'única relació que tenia amb això era quan anava a la universitat, hi havia uns papers a les parets que deia, si vols donar òvuls, i sempre pensava, qui deu fer-ho, això, no? Perquè sí que tenia amics que havien anat a donar esperma, perquè era una cosa fàcil, clar, i era econòmica, i no pagaven gaire, però servia per als gastos de la universitat, no? Que també era una cosa que em pertorbava molt, perquè pensava, potser tenen molts fills ara, van pel metro i se'ls troben. Bueno, jo pensava això en aquestes coses.
Bueno, és que, raonablement, ho penses.
Exacte.
Sí, ara hi ha més control, però durant molts anys no hi havia gaire control sobre això, per no dir cap.
Exacte. Sí. Però clar, de les dones no sabíem res.
No.
I a tu se't planteja en aquest moment.
Clar, a mi el gran dubte és aquest, és a dir, vale, jo tinc un desig de ser mare, però ara intervé una tercera persona, ja no és la meva parella i jo qui decideix sobre això, sinó que necessito una tercera persona, que és una noia jove, que segurament estarà en situació més precària, i quins riscos mèdics haurà d'assumir aquesta persona perquè jo compleixo un desig, no? Llavors a mi això em va generar molts dilemes, i principalment feministes, no? De dir, una altra dona ha de posar el seu cos perquè jo compleixo el meu desig, doncs guapa, vés amb el teu desig a casa, et quedes a casa i no tens fills, no?
Uh-huh. I aquí comencen un munt de preguntes, no? Uh-huh. Parles de, que és una paraula molt forta en el llibre, explotació. Dius que és que potser estic explotant una dona, no?
Sí.
I la teva parella et fa una referència de mira quines bambes portes,
clar,
no?
A veure, és que és veritat que és molt difícil, avui dia, malauradament, és molt difícil viure sense portar una peça de roba o un mòbil o menjar alguna cosa que impliqui algun tipus d'explotació a altres persones, no? Uh-huh. Però, clar, quan es tracta d'una noia més jove i per tenir un fill, de cop a millor, és que tots els meus principis feministes és que de cop s'enfonsaven, no?
Clar, o sigui... parles també, dius una paraula molt forta, que parles d'alta autotraïció.
Sí.
Que...
Bueno, això és una mica de literatura, també.
Sí, sí, no, però sí, ens va dir que senties com...
Em sentia
com
traït,
que estava sent una cosa horrible, no?
Sí, i sentia que em traïa absolutament els meus principis. Sí, sí, absolutament.
Però hi ha un moment que hi ha com un trencament de tot això i també penses, bé, pensar que és una pobra noia, que no té diners, clar, i que ho ha fet només...
És molt paternalista,
és molt
també
paternalista, és una molt mirada una mica... Com l'altre dia parlàvem de la Britney Spears, allò del pare de la Britney Spears amb la Britney, no?
Clar, aquí som jo per decidir per una altra dona, vull dir, té prou criteri, no? Les dones per poder decidir per si mateixes són majors d'edat, no? El que passa que llavors aquí és que aquí entra el fet de poden decidir realment lliurement en un entorn precari com el que vivim o ho fan mogudes pels diners? No, vull dir que al final tots aquests debats...
I després quines garanties, no? Quines garanties té això que fan? Déu-n'hi-do.
Sí, és una decisió molt difícil de prendre i de fet el llibre jo crec que parla sobre com es pren una decisió difícil i és una decisió que vaig prendre amb moltes contradiccions que encara tinc a dia d'avui. Vull dir, no és que digui, no, vaig trobar la solució. Vaig trobar la solució per quedar-me tranquil·la i he trobat la manera de fer-ho sense que això em generi culpa o em generi contradiccions. No, he pres una decisió amb la qual no estic del tot d'acord. Però la vida és així de dura, a vegades. És que és així.
Però tenim una criatura, no? Meravellosa.
Sí, sí, això sí.
Que està allà i que tu cuides cada dia i que algun dia dirà... M'encanta la meva mare.
No sé què dirà, però...
O t'ho diu, mare. Però és igual, és una manera de dir que t'estima.
Sí, 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 clar, però... Què he generat jo, no? Portant al món aquesta criatura. Sí, vida, però també... Jo no sé aquesta noia com ho va viure. A mi això és una cosa que encara em neguiteja molt. No sé res d'aquesta noia. No sé si ho va passar malament, si s'ho va passar bé, si va tenir algun problema mèdic. Perquè és cert que jo, evidentment, per prendre aquesta decisió, la primera recerca que vaig fer va ser quins riscos ha d'assumir. Llavors, Societat Espanyola de Fertilitat fan uns anuaris, bueno, cada dos anys fan uns estudis, i vaig trobar que realment era un 0,04% el risc d'hiperestimulació ovàrica, un 0,09% el risc de... T'ho estic dient de memòria, però sí, era ínfim, no? Les dones...
S'assembla al procés que vas viure tu quan volies fer fecundació in vitro?
És que és el mateix.
Exacte.
O sigui, les dones que donen òvuls fan una és el mateix procés de fecundació in vitro, però en comptes de treure's uns òvuls per ser fecundats i tornar-se'ls a transferir, es troben uns òvuls que donaran una altra persona. Però hi ha una petita diferència, eh? És que com més jove ets, més efecte et fan les hormones. Jo em vaig hormonar i em va sortir un òvul i no vaig notar absolutament res. Una noia de 20 anys s'hormona quan té els seus ovaris a ple rendiment, tenen més riscos. No? I llavors jo vaig trobar això, que realment els riscos d'hospitalització, no?, són mínims, però bueno, són centenars de dones les que els hi passa. Vull dir, que no, jo no em justifico perquè per mi és el risc zero el que m'hagués tranquil·litzat, no? Llavors, efectivament, cada vegada la ciència avança i la medicació també es perfecciona i els riscos són menys, però no és un risc zero.
I tal com està muntat a Catalunya, o sigui, tu no pots tenir accés a aquesta persona. Per això surt la fiblada, no?, de voler parlar amb aquesta persona i per sort surt aquest llibre, no?, d'Estimada Desconeguda, no?, de com compartir aquest moment amb ella.
Sí, bueno, no sé, no és tant per compartir aquest moment amb ella perquè clar, no, ni ella ho sap,
potser està escoltant aquesta entrevista.
Però t'haig de dir que, clar, he parlat amb donants d'òvuls per fer el llibre i per prendre jo la decisió, i vaig parlar amb una noia que va ser molt maco, perquè ella ho havia passat fatal, o sigui, va tenir molts problemes, però després em deia, m'està donant molta pau poder parlar amb tu d'això, perquè té un sentit també el que vaig fer. Que això moltes donants d'òvuls ho diuen, com són uns processos tan freds que tu vas allà a donar els òvuls i no, les donants no saben què passa amb el seu material biològic. No saben si hi ha una dona que queda embarassada, si aquell material se'n va a l'estranger, si no tenen ni idea, no? I llavors aquella noia va ser com, vale, jo m'ho he passat fatal, però ara sé que tu ets una persona doncs, que ha tingut un fill gràcies a aquests tractaments, i va ser com una cosa molt reconciliadora, malgrat que ni ella ni jo tenim res a veure, no? Però vull dir que...
Però va ser una manera també de tancar ferida i de compartir també una cosa que en el seu moment li va fer, patir amb ella, no? Look out, mama, I'm coming home. Look out, daddy, I'm gonna roll. Aquest programa és emocionant perquè parlem d'històries humanes i ara la Júlia Bertran s'ha emocionat una mica. Home. Perquè, de fet, Anna Closa, bona nit, què tal?
Bona nit.
Tu vas parlar amb aquesta donant, justament, de la que parlava ella ara, que ho havia passat tan malament que pràcticament va estar a punt de morir i que va acabar posant una denúncia, oi, Anna?
Sí, exacte. Escoltem primer la seva història de com va viure aquesta experiència. Doncs ella ara mateix té 35 anys i fa 5, és a dir, el 2018, va decidir donar òvuls i aquesta és la seva història.
I love you, baby.
Tenia 30 anys quan vaig decidir que donava òvuls. Ho vaig fer sobretot perquè em feia il·lusió que una dona pues, rebés alguna cosa que tingués a veure amb mi, no? Amb alegria i amb amor. Sent honestes, jo ara realment, si no m'haguessin pagat, crec que no m'hi hagués sotmès. Vull dir que hi ha una part també que hi havia la compensació econòmica, evidentment. Em van fer les proves oportunes, podia començar el tractament, em vaig tenir una entrevista amb una noia que crec que era infermera i em va estar informant sobre doncs, els riscos, no? És aleshores quan et fan firmar doncs, un consentiment escrit, on tu pots veure que hi ha una sèrie de riscos, no? I la veritat és que molt bé, molt càlid i molt correcte, vull dir que jo vaig començar a punxar-me i crec que van ser ja al cap dels dos dies que jo vaig començar-me a trobar supermalament. Estava com molt inflada i tenia molt dolor abdominal. Vaig comentar que tenia aquest dolor i em van dir que una mica de dolor doncs era normal. Sentia que em queixava doncs un pèl massa. També vaig doncs, intentar normalitzar la situació, no? Al cap dels dies em vaig agafar la baixa. Elles doncs em van dir que com que podia ser primeta, que podria ser que tingués més molèsties, que era un procediment absolutament normal. Sí que és veritat que jo estava una mica ja de, bueno, a veure si podem agilitzar el tema, no? Perquè sembla que hi havia molts fol·licles. Crec que lo normal són uns 20, doncs jo em vaig fer uns 40. El que passa que aquests fol·licles eren petits, no eren prou grans, no? Llavors encara havia de seguir amb el tractament. En cap moment doncs es va parlar de que hi havia doncs, uns símptomes que no eren normals i que no eren usuals. Després em van fer l'extracció, li vaig preguntar a la doctora si tot havia anat bé, i em va dir que sí, que tot perfecte, que cap problema. Jo estava encara molt adolorida, me'n vaig anar a casa i va ser quan veia que això no millorava, passaven les hores i jo seguia amb molt malestar, i em costava molt respirar. Jo ja en aquell moment tenia tot l'abdomen ja ple de líquid i ple de sang. Vaig acabar fent una hemorràgia interna, que no se sap si és de la mateixa hiperestimulació ovàrica o si va ser causat per la punció, no se sap del cert. Finalment em van haver d'intervenir, perquè havia fet l'hemorràgia interna i em van haver de fer una laparoscòpia per extreure'm el líquid de la cavitat abdominal. Jo estava super espantada. O sigui, no sé si tenia com tanta por a morir-me, que sí. Clar, diuen que estàs en una situació de risc i que t'han d'intervenir d'urgència. I recordo molt que quan anava cap a quiròfan, jo de cop vaig tenir com molta por de que hagués passat alguna cosa amb els meus ovaris, no? És com, però estan bé, no estan bé, de cop i volta jo podré ser mare, no podré ser-ho, com m'he sotmès a això i no pugui ser perquè hi ha hagut algun dany o... Bueno, jo tenia molta por de no poder decidir si jo volia ser mare o no ser mare. I sí, va acabar sent tot una mica així traumàtic i dolorós. Ells en cap moment no van admetre que hi havia hagut com ni un mal procediment ni res. Jo penso que no va haver una bona comunicació, no va ser fluida, perquè per mi en cap moment van dir, ostres, t'està passant això, i jo no vaig poder decidir absolutament res. Si tu, com a especialista, jo confio en tu i em dius que és normal, endavant. Però, evidentment, estava passant alguna cosa que no ho era. You know it
hurts me too. Estava passant una cosa que no era normal i, de fet, Anna, ella va acabar denunciant, no?
Sí, va acabar denunciant perquè, clar, va patir tant de dolor i, a més, li deien des de tot moment que era una cosa normal, que, clar, ella després, quan va a urgències i llavors la tornen doncs, a operar, doncs, finalment la doctora li diu no, jo ja vaig veure que el dolor que tenies no era normal. I clar, doncs aquí ella, al final, acaba
es va veure...
exacte, obligada doncs, a dir, escolta'm, això s'ha de denunciar.
Va perdre el judici,
va
no?
Va perdre el judici, exacte, i a veure, de fet és un cas que no són els més habituals, però clar, això ha passat.
Va perdre el judici perquè van entendre que com havia donat el seu consentiment, però això ja són coses del món legal, i la Júlia Bertran s'emocionava perquè aquesta dona surt al teu llibre i tu vas parlar amb ella. De fet, crec que es va posar en contacte amb tu, no?, quan sabia que escrivies el llibre.
Sí, em va escriure per DM i em va dir vull explicar la meva història, i és aquesta noia que us explicava abans, no?, que va haver-hi com una reconciliació d'alguna manera entre les dues, jo crec, no? Vull dir, va ser molt dur escoltar el seu testimoni, perquè per jo em sentia fatal. Però va ser bonic, sí.
Escolta, aquesta història és trista, però també hi ha històries maques. També hi ha gent que, com per exemple una altra noia, que és la Neus, de Mont-roig del Camp, que la seva història és bonica, no? I que jo crec que...
Val la pena sentir-la, exacte. Perquè clar, també veus l'altra part, no?
Sí, i si no, a part normalment els mitjans surten sempre les històries
no
més
bé,
catastròfiques, no?
No?
I evidentment que s'ha de parlar perquè és el que s'ha de solucionar, no? Però crec que també donar veu a altres experiències és just.
Sentim-la perquè era molt jove quan va decidir que un dia ho faria, que això m'ha impressionat molt. Been coming down for
a long time. Jo just tenia 16 anys, era a Barcelona amb ma germana que es graduava d'exactes i a la facultat vaig veure un cartell on instaven a les dones que volguessin donar òvuls per donar vides. Vaig pensar que això de més gran jo ho voldria fer. I llavors, bueno, van passar uns quants anys, vaig fer la carrera i quan ja vaig acabar-la i em vaig estabilitzar una mica, que més o menys tenia 22 anys, és quan vaig decidir anar cap a una clínica perquè m'informessin a veure en què consistia tot allò de donar òvuls. Va ser una decisió així de, uau, si puc ajudar algú a formar una família, doncs que maco, no? De fet, jo quan vaig anar a la consulta a Reus, jo els vaig demanar a veure si aquells 900 euros que em donaven, que no calia que me'ls donguessin, no? Que la família se'ls pogués quedar. Em van dir que això no podia ser, que era per llei, per normativa, que la família donava aquests 900 euros i, per tant, jo el que vaig fer després és donar-los a una ONG, perquè jo ho feia, perquè algú pogués fer una família, no, i no per un motiu econòmic. Ells l'únic que em van dir és que havia d'omplir uns qüestionaris, no em pregunten coses de salut, que jo l'únic que havia de fer és prendre'm un esprai nasal i unes injeccions a la panxa. Ja està, i ja veuràs que llavors serà molt senzill, és una intervenció molt senzilla, que el mateix dia te'n vas cap a casa i que no passa res. A partir d'aquí, doncs, que ells posaven totes aquestes dades meves en un banc i allà si algun dia trobaven alguna família, alguna dona que fos compatible amb les meves característiques físiques, doncs que em trucarien per fer aquesta donació. L'única indicació va ser, sobretot, no tinguis relacions sexuals ara, perquè el que estem fent és madurar tots els teus òvuls i, per tant, si et quedessis embarassada seria una catomba. Però, a part d'això, a mi no em van informar absolutament de cap canvi que tindria el meu cos o que a mi em passaria res de res. Em vaig engreixar i, sobretot, l'acné em va durar forces mesos, potser va estar 3 o 4 mesos. I, clar, això t'ho trobes i ja ets allí i no fas marxa enrere perquè tens un compromís. Però potser pensat amb més edat no ho hagués fet. Però estic ben orgullosa del que vaig fer.
Aquí la història de la Neus de Mont-roig del Camp, que sí que està orgullosa, això és maco, no?
Exacte, sí, de fet, ella ens ha explicat també que al cap de 2 anys, és a dir, que l'any 24, la clínica la va tornar a trucar perquè havien trobat una dona doncs, que tenia unes característiques similars i a veure doncs, si volia tornar doncs, a passar per aquest procés, però la Neus va rebutjar, va dir que no volia doncs, tornar a hormonar-se tant perquè no ho veia clar pel seu cos. I res, al final cap dels dos testimonis ens han dit que no ho tornarien a fer.
No ho tornarien a fer, però sí que estan orgulloses d'haver-ho fet i de tot aquest procés. I també és, jo crec que és bonica aquesta conversa que esteu tenint doncs ara, no? Amb aquest llibre, que suposo que a més se t'acostarà molta gent per dir-te la seva. No sé si estàs preparada per tot el que ve.
No, però ja està fet el llibre. No puc tirar enrere. No. A veure, estic nerviosa i estic una mica... Em sento vulnerable, no? Perquè realment aquí m'he exposat moltíssim, però ho he fet perquè jo no vaig trobar cap llibre que m'acompanyés d'aquesta manera. Sí que he trobat algunes altres... sí que he trobat altres llibres i de fet en parlo, no? Sí. En aquesta estimada desconeguda, dels llibres que m'han acompanyat, però sí que trobava a faltar algun que parlés estrictament, no, sobre això, no?
És un desert en tots els sentits, no? Moltes vegades se'n parla poc, això que dèiem, hi ha el tabú, i també hi ha un altre dubte o patiment que expliques en el llibre, que és el que es diu dol genètic, que és descobrir que el nadó que portes dins no tindrà mai els teus gens, no? O, tot i que l'epigenètica diu que sí, que perquè ha estat dins la teva panxa, sí que potser algunes de les pigues que tens i algunes de les malalties que tens, potser les hereta.
Sí, jo el dol genètic el desconeixia, crec que és un terme que és bastant desconegut en general, no? I és això, és com aquest sentiment de pèrdua, aquesta tristesa, pors, incerteses, hi ha gent que fins i tot té angoixes, per saber que no pots llegar els teus gens, no? T'haig de dir que a mi és una cosa que a mi al principi no em preocupava en absolut, de fet em sembla com una mica...
O sigui, vull que tingui la meva llavoreta, no?
Pretensiós, en plan, bueno, sí. Potser és millor que no tinguis els meus gens, no? Uh-huh. Però sí que és cert que un cop ha nascut el meu fill, sí que m'hi he trobat. I això no m'ho esperava.
I fins i tot al llibre hi ha algun moment que a mi m'ha posat la pell de gallina perquè dius... Em sembla que és més seu que meu, no?
Sí.
Sí. Això s'ha diluït? Es porta encara allà? Algun dia que t'emprenyes i dius... És que tens el caràcter del teu pare. Com va això?
Ho faig, això. No, és cert que a mesura que em vaig parir, no?, i a mesura que m'anava allunyant, diguéssim, del moment del part i de l'embaràs, que al final et connecten amb la maternitat biològica, a mesura que m'anava allunyant, no?, que passaven els mesos i el meu fill es anava fent una mica més gran, de cop van començar a entrar aquestes turbulències o aquests pensaments intrusius o aquest pensar... ho explico al llibre, aquesta estima desconeguda de cop es va convertir com una mena de fantasma, que és precisament del que volíem fugir, no?, quan li vam posar aquest nom.
És que tu ets molt bèstia, perquè tu escrius aquest llibre estant embarassada, no?, més o menys.
No.
No?
No,
però
no,
comences
no,
a prendre
no.
notes o alguna cosa, no, però comença aquí el rum-rum, no?
No, evidentment. És que aquest llibre comença en el moment en què em diuen necessites una donació d'òvuls. Llavors, clar, jo començo a fer una recerca. Llavors, quan comences a llegir i comences a investigar, ja, d'alguna manera és el germen, no, del llibre. Mm-hmm. Però començo a escriure quan el juny, el meu fill, té 3 o 4 mesos. És un llibre escrit en calent, amb la carn viva, amb la ferida oberta.
En tots els sentits.
I està fet deliberadament des d'aquí. És a dir, jo crec que d'aquí un temps el llegiré i pensaré, ai, mare meva, aquí et vas passar, o aquí per què vas explicar això, o potser no vas ser prou rigorosa, aquí concreta, no ho sé. Però jo volia copsar el procés emocional tan bèstia que és un procés com aquest, no?
Mm-hmm. T'has plantejat mai la pregunta, no?, també de... Sí que t'ho has plantejat, ho sé, però... De... El meu fill em preguntarà d'aquí un temps qui és aquella senyora que va donar òvuls, de qui sóc fill exactament, sóc una barreja de la Júlia i aquella noia... Aquesta
fort,
pregunta
fort,
hi és?
Això. Clar que hi és, evidentment que hi és. Mm-hmm. I és una de les preguntes que sorgeix des d'abans de decidir de fer-ho, no? Perquè jo us parlava abans del dilema feminista, no?, de per on haurà de passar aquesta dona perquè jo pugui ser mare, però també hi ha el dilema de com li afectarà això al meu fill, és a dir, que es pensa poc en això, no? De dir, si jo faig aquest tractament i l'òvul és una altra dona, no són els meus gens, això pot afectar d'alguna manera el benestar del meu fill, la conformació de la seva identitat? I llavors, a partir d'aquí, després sí que investigo com explicar-ho això al meu fill, no? Que ja ho estic fent d'alguna manera, no? Perquè ja...
Ja has començat, ets precoç amb tot tu, eh?
No, no de ser mare, no.
Mira, només amb una cosa. Tenim al telèfon la Maria Sallés, que és filla de Donant Anònim i cofundadora de l'Associació de Fills de Donants Anònims d'Espanya. Bona nit, Maria.
Hola,
bona
nit. Hola, hola.
Hola, hola. Escolta, que et tenim fa estona esperant, però és que volia també que compartíssim aquest moment amb la Júlia i sentissis la seva història, perquè el llibre és nou, encara.
Sí.
I el llibre, a banda del cas d'aquestes dones que hem sentit avui, Maria, tu, a dia d'avui, expliquem-ho, a Espanya, almenys en aquest país, no es pot saber qui són els donants del material genètic, no?, per dir-ho així. Com ho vius, això, i com va començar, doncs, aquestes ganes de saber-ho i de parlar-ne i de preguntar-t'ho?
La primera pregunta de com ho visc molt malament, i és una cosa que he viscut sempre molt malament i que, sense cap mena de dubte, ha tingut un efecte totalment negatiu per la meva salut mental i el meu desenvolupament òptim com a persona i a l'hora de construir-me la meva identitat. I és una cosa que he sabut sempre perquè sóc filla de mare soltera i per tant, en el meu cas, doncs no vaig patir l'ocultació que pateixen pràcticament el 100% dels meus companys del col·lectiu quan són fills de parelles heterosexuals. Per tant, en aquest cas ho vaig saber sempre, però jo sempre m'he preguntat qui era aquesta persona. Sempre he tingut interès per saber quina cara feia, per poder parlar amb ell, poder saber una mica, no, doncs, qui és... que al final també reverteixen qui sóc jo, no?, perquè és la meitat de mi. I i sobretot amb els meus germans i germanes, que és una cosa que tampoc ningú en parla mai, no? Però jo tinc uns germans i unes germanes que tampoc no sé quan són, ni qui són, ni on estan, ni s'assemblen a mi, si no
perquè,
s'assemblen a mi.
Expliquem-ho, perquè hi ha molta gent que no entendrà això que estem dient ara. Representa que l'home que va donar material genètic perquè la teva mare tingués un fill és un senyor que va fer més donacions i que, per tant, tu t'imagines que deus tindre més germans de sang pel món, no?, d'alguna manera.
Bueno, no és que hagi fet més donacions, és que per llei a l'estat espanyol de cada donant, bueno, que no són donants, en realitat són venedors i venedores, de cada venedor i venedora de gàmetes poden sortir fins a 6 persones, és a dir, hi ha un màxim de 6, que després això no està controlat de cap manera i per tant poden ser moltes més. Per tant, amb una sola donació ja pot ser que hi hagi aquests germans, no?
Tu has tingut...
O sigui, que segur, vaja.
Sí, segur que has tingut una conversa amb la teva mare sobre tot això. Jo no sé quan te'n vas assabentar. La cosa és que fa uns anys vas escriure un article en el que explicaves tot això. Com heu viscut tot aquest procés, la teva mare i tu, i com ha estat tot això? Perquè m'imagino que no és fàcil.
No, bueno, la meva mare la veritat és que ho entès molt fàcil i molt bé, és a dir, pateixo molt de més incomprensió per part de l'entorn que per part de la meva mare, sincerament, que és una persona que m'està acompanyant en tot això, doncs com penso que és lo normal, no? I sí que és veritat que durant tota la meva infància i adolescència jo no li explicava a la meva mare com em sentia, que això no em feia sentir bé, que jo volia conèixer, perquè la veia tan tranquil·la, tan això, no? Tan tranquil·la, tan convençuda del que havia fet, que em feia por fer-li mal, em feia por que es pensés que jo pues, que no l'estimava o que ella no era suficient per mi o que la nostra família no era suficient, no? O que a mi em faltava un pare o alguna d'aquestes coses que sempre m'he sentit a dir que em sembla una barbaritat perquè la meva família, som la meva mare i jo, ja estem completes, no? I, bueno, al final, pues, a través d'un procés personal també d'alliberar-me d'altres coses, farà 3 anys o així vaig decidir que ja n'hi havia prou d'enganyar, no? Perquè al final era un engany i li vaig dir a la meva mare com em sentia. De fet, l'article aquest que comentes primer va ser una carta que vaig fer jo, vaig escriure jo per treure tot això d'alguna manera i per mi escriure és la manera. I quan vaig acabar d'escriure ho li vaig enviar a la meva mare. I la meva mare, ostres, em va contestar, em va dir que no s'ho imaginava gens, que necessitava un temps per processar-ho i que... I un parell de setmanes més tard em va dir que volia parlar amb mi i em va dir que és que no entenia com no ho havia pensat abans, que li sabia molt de greu, que ho sentia moltíssim, que ho entenia perfectament, que és que tenia tot el sentit del món i que què podia fer per ajudar-me.
Aquest és un fet important, no? Perquè jo estic pensant que no per mala fe, és que jo crec que moltes dones i molts homes no ho deuen pensar. És a dir, tinc aquest material genètic, vull tenir un fill, el cuidaré, l'estimaré... I no passa pel cap, perquè suposo que durant anys no vam veure la vida així, tampoc, no? O sigui, no vam...
No, no.
O sigui, el capitalisme ha entrat en això d'una manera salvatge i d'alguna manera no hi ha... És a dir, no hi ha gaire escapatòria. Un es convenç al final que allò que fa per bé està bé.
Sí, sí, bueno, i també perquè com tu estàs parlant aquí, trobo que molt adientment del capitalisme, no?, que al final també té una retòrica molt clara, molt concreta i que a més és l'hegemònica i l'única actualment, no? I hi ha com una mica aquesta idea que tot el que desitges ho pots tenir si tens els diners i pues, amb la reproducció estem en el mateix lloc, exactament. Si tu ho desitges no pateixis, que jo faig que passi mentre tu paguis.
De tota manera, per exemple, vosaltres ara des de l'associació esteu intentant que, per exemple, hi hagi unes llistes i es puguin conèixer aquestes persones, perquè la informació hi és a les clíniques.
Bueno, aquí
o
és
no.
Un altre tema. És
o hi ha clíniques que sí, hi ha clíniques que no.
Bueno, això és una molt bona pregunta. Sí, ens ho estem trobant a poc a poc. És a dir, jo, per exemple, la meva mare es va inseminar a la Deixeus i amb el cas dels companys que també són de la Deixeus, nosaltres, per sort, estem tenint resposta, no per part de la Deixeus, que són especialment complicats de parlar-hi, sinó per part del que era el banc de semen en el seu moment quan nosaltres, les nostres mares, van ser inseminades, que és una empresa, un laboratori privat a part. Amb aquell laboratori privat estem tenint una bona comunicació i ens estan podent comunicar bastantes coses, no? Però... moltíssimes companyes doncs, d'altres clíniques pues, els estan dient que els seus informes que hi va haver un incendi, que hi va haver una inundació, que són coses que, bueno, que al cap de 10 anys es destrueixen, quan a la llei de les poques coses que especifiquen és que aquests expedients s'han de preservar,
sí, que hi ha una mica de... Sí, una mica d'embolic i una mica de desori, eh? Júlia, tu em sembla que en algun moment et vas també acostar una mica a la clínica per saber quatre coses, però tampoc em vas saber gaire, no? És a dir, quatre coses, no? De si no ho tinc mal entès, o sigui, quatre detalls sobre la persona. L'edat, una mica...
Això t'ho diuen.
Això t'ho diuen, diuen d'entrada, de bàsic, no?
No, el dia de la transferència arribo allà i em donen un paper i escrit a mà posava medeix 1,61 m, pesa 50 quilos, té els ulls verds i el cabell negre. És l'únic que sé. Uh-huh. Ai, té 20, sí, té 20 anys. És l'únic que sé.
Ens segueixen mirant així, eh? Com allò... És, sembla, perdoneu, una fitxa de Tinder, eh?
Sí, sí, totalment. Sí, sí. Sí.
Vull dir que la mirada també sobre les coses... I tota la qüestió, per exemple, de malalties hereditàries i tot això, això es mira o no?
Se suposa que sí. Sí, clar, es fan molts estudis mèdics, eh? Abans de... Uh-huh. Sí, però això tu
no, estigui no, millor un metge. No, us ho pregunto, sí, perquè sí. Suposo que la Maria Sallés també ha estat molt de temps, no?, investigant això. O sigui, que us ho preguntava a vosaltres. Maria, sí. Moltes gràcies pel teu testimoni, que no, està aquí la Júlia compartint aquest llibre.
No, però jo vaig parlar amb la Maria.
Sí, i també va parlar amb tu, amb aquest llibre, i també
sí,
heu tingut una conversa,
sí, sí,
no?,
sí,
sobre
sí,
això.
Sí, sí, clar, a mi m'interessava molt saber el seu parell, i a mi em va anar molt bé parlar amb ella, i comparteixo moltes coses les que diu, la veritat, sí, sí.
Quants dols i quantes coses que hem de viure tots. Moltes gràcies, Maria Sallés. Gràcies per compartir amb nosaltres això. Et convidarem un altre dia perquè ens expliquis més coses, segur. I podem parlar un dia, fem un especial d'aquesta altra part de tot aquest procés, no? Perquè avui no puc donar-te més temps. Moltes gràcies. Merci.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Adéu. Adéu.
Continuem aquest programa, Les dones i els dies. Falta un quart d'hora per les 12 de la nit. Júlia Bertran, no sé si estàs suant o ja, perquè clar, pobreta, aquí, amb tot el que estàs explicant aquesta nit i tot el que t'estàs obrint, però tens una magnífica companyia, perquè també segur que té coses a dir, Marc García Puig, la nostra escriptora de capçalera en aquest programa. Bona nit.
Hola, bona nit.
Autora de La història dels vertebrats, que tu expliques un altre tabú sobre justament la maternitat, no? I tu també vas passar per una fecundació in vitro.
Sí, és que de fet estava escoltant aquí emocionada la Júlia, que ja conec la seva història i tinc moltes ganes de llegir el llibre, però em reconeixien moltes de les coses que deia.
Què és el que més t'emociona del que ens explicava? O sigui, o què és el que tu també vas viure i dius, no puc amb això?
Doncs hi ha un tema que és una mica polèmic, no? Però crec que, i aquí la Júlia està sent molt valenta, que és com abordem els problemes de fertilitat i la voluntat de ser mare des del feminisme, no? I amb una perspectiva de gènere que és algo que no s'ha fet. O sigui, realment, un llibre com el de la Júlia no existeix. I les dones que hem tingut problemes de fertilitat ens hem sentit molt soles, no? Les que teníem una consciència feminista i una consciència crítica de per quins processos estàvem passant, ens hem sentit molt soles.
I també, per exemple, en el teu cas, que has parlat d'un altre tabú, que és no estar contenta quan acabes de parir, per dir-ho ràpidament,
sí, 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 sí.
No? D'això tampoc es pot parlar, no? I també ho hem de travessar i n'hem de poder parlar.
Sí.
Sou unes ties molt guais.
Totes.
Que sou mares, a més. Així que moltes gràcies a les dues i Júlia Bertran per aquest llibre meravellós que segur que llegirà molta gent i que s'emocionarà i plorarà amb aquesta estimada desconeguda de la Júlia Bertran, editat per La Campana. Moltes gràcies per aquesta generositat d'avui, de compartir això.
A vosaltres per convidar-me i per parlar-ne.
Una mica de desplegamenta de totes les cares i tot, però crec que el tema s'ho valia.
I tant.
Moltes gràcies.
Merci. A vosaltres.
A Catalunya Ràdio, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Recordeu que demà estarem fent el programa Lleida, Les dones i els dies, anem al Festival Intangible, i si encara voleu guanyar un cap de setmana, dissabte i diumenge a la nit, en un hotel, per una parella, esmorzar i tot això, ens podeu escriure, però ràpidament, un correu a donesidies@catradio.cat, perquè quan s'acabi aquesta secció farem el sorteig ja definitiu. Avui... Canviant de tema, és que anem molt forts, Marc García Puig, hem de parlar, ja sabem que ens agrada trencar tòpics sobre les dones, hem parlat de les dones que som molt xerraires, les dones que ens tornem boges totes i que som unes histèriques, i avui toca parlar de l'enveja. Endavant.
De les envejoses, efectivament. És que estic encara...
Corpresa del que hem sentit.
Amb l'entrevista amb la Júlia i amb no,
tot el que es mou.
Reportatge que heu fet interessantíssim. Bé, anem a l'enveja.
L'enveja. Les dones ja sempre ens diuen que som unes envejoses. Si mira, si parléssim de maternitat, segur que algú li dirien que tens enveja d'aquella perquè està embarassada i tu no, i aquelles coses.
Home, de fet, la mitologia grega, no, que a mi m'agrada tant, està plena de deesses, envejoses, d'altres perquè tenen molts fills i són mares de moltíssims fills, no? De fet, bé, escoltàvem aquí de fons la cançó aquesta de la Júlia Colom, una cançó...
Parla de l'enveja, que és molt bonica, aquesta cançó.
Molt bonica, i a part mostra no només que l'enveja té mala fama, sinó que és un sentiment que ens destrossa, no? De fet, a la mitologia clàssica podia arribar a convertir-te en pedra.
Clar que sí.
I
part dolenta.
Exacte, en pedra i en pedra negra. De fet, en la mitologia clàssica, l'enveja, la divinitat que representava l'enveja, com no, era una dona que es deia Invidia, i la seva primera víctima era també una dona que estava molt gelosa de la seva germana, tenia molta enveja de la seva germana i va acabar convertida en una roca de color negre.
I després suposo que ja amb el cristianisme la cosa no s'arregla, no?
La cosa no s'arregla perquè l'enveja es converteix en un pecat capital que, a més, en tota la iconografia ve representat aquest pecat capital per una dona
sempre,
que, a més, és molt vella i molt lletja, no?
Que bé tot.
I, a més, surt normalment cremant en una foguera perquè l'envejosa anirà cap a l'infern, i també perquè l'enveja... És un sentiment que ens tortura, ens crema una mica en vida, no? I potser la mitologia grega, la iconografia cristiana ens quedaven una mica llunyanes quan a l'escola vèiem a la nena perfecta, de cabells rossos, amb tant d'èxit i centre de totes les mirades, però teníem, quan érem nenes, també uns molt bons referents d'envejoses.
Té els llavis vermells com la sang i els cabells negres que goig fan. La més bonica és la Blanca Neus.
Què? Això no pot ser. Jo sóc la dona més maca del regne. Sempre l'he estat i sempre la seré. Mira el traïdor. Com goses dir-me que...
Sabeu perfectament que estem sentint la Blanca Neus mirant-se al mirall i la, no, l'enveja de la madrastra, no? Ens han ensenyat sempre, doncs, que hi hauria algú que ens envejaria si érem més maques, més bones, més simpàtiques.
Sí, i de fet... De fet, els estudis psicològics i els estudis de psicologia així més de tipus científics, no?, que analitzen aquest fenomen de l'enveja, diuen que sí, no?, que se suposa, segons les estadístiques, que les dones som una mica més envejoses que els homes i que generalment...
Només una mica, eh?
Una miqueta, els percentatges tampoc et pensis que van molt...
Ah, d'acord.
Una miqueta. I que, a més, les nostres enveges van dirigides cap a les dones. Però jo, avui, aquí, vull trencar una llança en defensa de les dones envejoses.
Què em dius?
Totalment. Perquè, perquè, i ens hem a posar ja feministes, perquè podríem dir una mica... que no és que l'enveja estigui en la naturalesa femenina perquè som molt dolentes, etc, sinó que ens han imposat una mica l'enveja. No hem estat obligades a l'enveja, perquè ens imposen aquest ideal, no?, de dona perfecta, sempre jove, sempre maca, estimada,
clar,
adorada...
T'estan enviant allà ja que ho diguis a la resta perquè tu et fas gran o perquè, jo què sé, perquè no tens un programa de ràdio.
Exacte, com tu, no?
Com ho dies, no?
Una miqueta d'enveja, una miqueta
d'enveja. Sentim la Mary Poppins?
Sentim la Mary Poppins, va.
Clearly soldiers in petty coats and dauntless crusaders for women's votes. Though we adore men individually, we agree that as a group they're wrong.
I l'enveja i la Mary Poppins, què tenen a veure? A
doncs,
veure, com tu has fet venir bé això?
Doncs perquè, mira, en aquesta cosa de trencar una llança en favor de les envejoses, doncs s'ha de dir que els drets socials, els drets... generen enveja, no? Llavors, home, les dones som una mica envejoses...
Quan vam començar a votar, ens van envejar.
No, vull dir... Doncs que les dones potser envejàvem una mica els homes.
Això
home,
sí.
Perquè volíem votar, perquè volíem, no?
Volíem menjar...
Exacte, no?
No haver-nos d'esperar que mengessin ells.
Exacte. I
que
de
fet... tinguessin en compte la nostra opinió, coses molt rares.
Exacte. I de fet, una de les grans enveges teoritzades, no?, és una cosa que es diu l'enveja del penis, no? L'enveja del penis, d'aquí ve la Mary Poppins, la va teoritzar Sigmund Freud el 1914. El 1914, que va ser l'any precisament on les sufragistes, que aquesta cançó de Mary Poppins va ser el primer contacte de moltes de nosaltres, no? Uh-huh. amb el feminisme i amb les sufragistes, encara que no ho sabíem, aquesta és una cançó que celebra les sufragistes i en concret a la gran sufragista, la Emily Pankhurst, que va ser una de les activistes més, uh-huh, més conegudes pel dret al vot femení.
O sigui,
doncs ben...
que tu si li fessis un psicoanàlisi a Freud, diries el penis no teníem enveja, però sí que teníem enveja de votar.
Exacte, perquè fixa-t'hi, i ell tenia també les seves pors i ansietats, perquè l'any en què Sigmund Freud estableix aquesta teoria de l'enveja del penis, que bàsicament diu que les dones estem condemnades a envejar el penis quan ens donem compte que no en tenim, perquè triguem una mica tant donar-nos en compte, quan ens en donem compte que no en tenim i que no tenim el poder que té el penis, no? Estem condemnades a envejar els homes. No? Doncs això passa el 1914, que és el mateix any on l'Emily Pankhurst, que sona aquesta cançó...
Sí, que aconsegueixen el vot, si és que...
És detinguda, etcètera, etcètera. Llavors, no es fora senyal pensar que potser el que li passava a Freud és que tenia una mica de por i ansietat, no?
Perquè les dones al final votarien...
Perquè les dones envegessin els drets dels homes.
Normal. La Kylie Minogue, a veure, com hem passat de les sufragistes a la Kylie Minogue? A veure, explica'm això.
Doncs perquè en això de trencar una llança en favor de les envejoses, s'ha de dir que inclús una deessa del pop com la Kylie Minogue també té enveja.
D'aquí.
Doncs, per exemple, en aquesta cançó que canta amb una cantant sueca que es diu Tove Lo, que es diu Really Don't Like You, canta precisament això, no? Canta, representa que està en una festa i hi ha una noia més maca que treu totes les mirades i li diu, mira, no m'agrada gens, em caus molt malament, sé que no tinc cap dret, sé que això no és gens feminista, sé que això no és gens soror, però m'estàs amargant la nit amb la teva presència, no?
Que maco. La cosa és que aquesta enveja de la Kili i la Tove... A lo millor també la tenen alguns oients que tenim al telèfon perquè tindran enveja d'algú que se'n va aquest cap de setmana a Lleida. Tenim al telèfon la Ginesta, pot ser?
Sí, hola. Bona
Ginesta,
nit.
Bona nit. Com
hola,
estàs?
Bona nit. Bé, molt bé.
Escolta, felicitats, que m'ha dit un moixonet que te'n vas a Lleida.
Això sembla, moltes
I
gràcies.
I estàs contenta o no?
Sí, molt, i tant.
Que has de celebrar alguna cosa? Que ens sembla que sabem alguna cosa.
Sí, sí que estem de celebració.
A veure, fes-me un titular.
Ah, doncs mira, és per la feina, però tant el meu home com jo estem molt contents perquè hem tingut bones notícies així recentment tots dos i les esperàvem de fa temps.
Doncs així, escolta, unireu a celebrar Lleida. Moltíssimes gràcies i molt contents i demà ens veiem per allà. Marc García Puig, em sembla que t'haurem de fer una segona part de l'enveja.
Farem segona
no
part
temps.
Perquè portava uns llibres per recomanar.
Sí, sí, sí. Farem segona part d'enveja perquè l'enveja dona per molt. Què et sembla?
Perfecte, no vull donar enveja, però tinc llibres interessants.
Nosaltres hi tornem demà. Avui no tinc temps a dir lo meravellós que és el Quip amb el que treballo.